Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 16 d'abril de 2026. Iniciem 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès que farem plegats des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Des de la capital alt penedesenca, una salutació en nom de tots, de part de Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. A banda de l'equip habitual, hi ha moltes més veus que sumen i que ens acompanyen dia a dia. Les d'aquest dijous són, d'una banda, l'equip habitual per arrencar el matí amb l'agenda d'activitats per aquests propers dies. Una agenda intensa perquè es nota que s'acosta Sant Jordi. Amb la gent arribarem a 9:45, flash informatiu, primera cita amb l'actualitat d'aquest matí. Ens posem al dia i seguim. Seguirem amb el Directament Jove, amb Núria Mallofré i Patrícia Carceller, del CIAJ de Vilafranca, presentant l'espai d'escolta emocional que ha ampliat jornada i pot atendre i donar més cites, i la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant amb el periodista Marc Guitart, que acaba d'estrenar la segona temporada del seu programa Reviu a Ràdio Televisió al Vendrell. A 11:15, de nou, mana l'actualitat. Són aquests 5 minuts que ens serveixen per saber com va aquest dijous, què passa a les nostres comarques, i seguim. Dèiem que l'agenda d'activitats és molt intensa, que es nota que s'acosta Sant Jordi, i a 11:45 aproximadament, la Janet Portens durà les seves ones de música, avui establint una connexió entre literatura i música. Obrirem la tercera hora, com passin 6 minuts de les 11, amb el Racó Solidari, aquest espai que ens permet anar coneixent les diferents entitats i ONGs del Penedès i conèixer projectes, activitats i propostes. Avui serà la delegació penedesenca de la Fundació Vicente Ferrer qui ens visitarà. Són exactament Isabel Torrents, Lourdes Artís i Marisa Martí, acompanyades com a anfitriona per la Teresa Planes del Servei de Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. A 11:45 destinarem 5 minuts més a posar-nos al dia, a saber com acaba aquest matí de dijous a l'Alt i al Baix Penedès, el darrer flash d'aquest matí. Darrerament hi ha hagut moviments al sector dels escumosos penedesencs, cellers que deixen la Deocava, que s'integren a Corpinat, i segur que això revifa els dubtes sobre uns i altres, quines diferències hi ha, perquè pots dir cava i no pots dir Corpinat o clàssic penedès. Doncs avui el de Vinyes i Vins, amb Víctor Cornejo, parlem dels escumosos del món mundial, però posant el focus sempre en el penedès, en funció del seu mètode d'elaboració. Dedicarem, esclar, uns minuts a la Rosalia, perquè sembla que ens escolta, que li va arribar la nostra proposta i ara reivindica el vi de casa, el vi penedès, Empordà i Priorat. És dijous i comencem amb aires de cap de setmana, tot escoltant les agendes culturals recreatives, lúdiques, esportives i de tota mena d'activitats que us hem recopilat des de cada emissora. Arrenca el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Avui dijous, a 6:45, a la Casa de Cultura Mas Catarro dels Monjos, sessió participativa oberta a la ciutadania per proposar i estudiar propostes de cara al projecte a presentar el Pla de Viles i Barris. Divendres, a la Biblioteca dels Monjos, FanBrain organitza un taller per cuidar les plantes a la primavera a les 6 de la tarda. Cal inscripció al 93 818 6705 o al 699 357 060. A 6:45, per commemorar la Segona República, el Ciergas farà una projecció i tertúlia sobre les entrevistes als familiars d'aviadors i mecànics republicans del projecte Herois Anònims. Dissabte, a 10:45, el Ciergas organitza una visita guiada i un acte institucional de reconeixement de la patrulla campesina, present a l'aeròdrom dels Monjos durant la Guerra Civil. A 11:00 i a 12:00 s'organitzen dues visites guiades a l'església romànica de Sant Valentí de les Cabanyes i als seus murals medievals. El Casal de la Dona, la Sagrada de Pacs, organitza un nou taller intensiu de ceràmica centrat en la creació de roses decoratives. El curs anirà a càrrec de l'especialista Rebeca Puertolas, del reconegut taller Seng Espai Creatiu. La formació es farà al local social de Pla de Cavalls a 5:45. De 5 a 7, l'Associació Cultural i Recreativa al Centre de Sant Martí Sarroca proposa un taller intergeneracional de ganxet. A 5, la Comissió de Festes de l'Agrícola de Pacs organitza la festa flamenca al barri de l'Agrícola. Els assistents podran gaudir de les actuacions del quadre de ball Flamenco i Flamenco Ana Serrano. A més, també hi haurà música en directe amb els concerts d'Essència Flamenca i la Calle El Son. A 7, dins de la programació de l'Abril Cultural, la companyia Roda de Teatre presenta al Centre Cívic de la Granada abans que arribi l'Alemany, una obra sobre l'Alzheimer que centra en l'empoderament femení. Amb una mirada plena d'ironia i humor, l'espectacle ens ensenya que els temes més complexos es poden abordar amb sensibilitat i respecte sense perdre el somriure. El local nou de Moja acull la 9a festa de la gent gran d'Olèrdola a 6:45 de la tarda. Les parelles que celebrin les seves noces d'or rebran un homenatge especial. A més, els assistents podran gaudir de l'actuació en directe de Juan Reina. Seguim a Olèrdola. A Sant Pere Molanta comencen les activitats de la festa de la primavera 2026. De 10 a 2, a la plaça de la Bosquina, el grup de joves de Sant Pere organitzen un mercat d'intercanvi. A 9:00 de la nit, sopar de Carmanyola. I a 10:45, bingo musical amb duet d'ambient. I a la mateixa hora, el duet Pep i Maria José posaran la música pel ball de saló a la Societat de Margalida i dels Monjos. Diumenge, el grup Anem a Caminar organitza una caminada al Puig Aguilera a Òdena. La sortida serà a 8:00, a l'aparcament del Mercat dels Monjos. Més informació als telèfons 616 328 059 al 93 898 1068 o al web caminades.info. A 9:00, al Ciarga, Sabors en temps de guerra. Una visita combinada entre Subirats i Santa Margarida i els Monjos. El desplaçament entre el Ciudeb i el Ciarga es farà en cotxes particulars. A 10:45 i a 12:00 s'organitzen dues visites guiades al castell de Penyafort. Les inscripcions es poden fer al telèfon 669-287-539 o per correu electrònic al mail turisme@smmonjos.cat. A 1:15, a l'església de Santa Margarida, l'alumnat d'escoles de Vilafranca i Sant Pere de Ribes oferiran un concert d'orgue. I a 11:00, la Biblioteca Neus Català i Pallejà i l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca organitzen un esdeveniment massiu, consistent en fer un dictat col·lectiu per aconseguir un rècord de participació. El rècord a nivell estatal el té Barcelona amb 120 participants, mentre que el rècord mundial el va aconseguir París amb 1.397. L'acte estarà presentat pels periodistes Joan Poquí, de Mundo Deportivo, i Mònica Hernández, de RAC1. Continuen les activitats de la Festa de la Primavera 2026 a Sant Pere Molanta. A 6:45, la companyia de teatre de la gent gran d'Avinyonet del Penedès portarà al local molantenc l'obra Museu Porronet. I a 7:00, a la Societat de Margalidoia, es projectarà la pel·lícula Mi amiga Eva, de Cesc Gall.
Seguim recorrent l'Alt Penedès. Ara és Miquel Cuenca, qui ens porta activitats des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que ja coneixem els actes de la Diada de Sant Jordi de Sant Sadurní, que es celebrarà aquest dijous que ve, dia 23 d'abril, a la plaça de l'Ajuntament, amb activitats durant tot el dia. La jornada inclourà la Fira del Llibre i de la Rosa de 9 del matí a 8 del vespre, amb la participació d'entitats, comerços, paradistes i autors locals. També hi haurà sessions d'assignatura d'autors i autors d'hores, de 11 del matí a 1 del migdia, i de 5 a 7 de la tarda, una trobada de puntaires, també de 5 a 7 de la tarda, una actuació de balls populars a les 6 i la ballada de sardanes amb la cobla Marinada a partir de les 7 de la tarda. També, en aquest cas, a 6:15, Ràdio Sant Sadurní emetrà un programa especial en directe des de la mateixa plaça. I aquest dissabte us destaquem que l'agrupament Escolta i Guia de Sant Sadurní commemorarà els seus 35 anys d'història. Ho farà amb una jornada festiva a la plaça de l'Era d'en Guineu. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada. La celebració hi inclourà activitats i jocs per totes les edats, un sopar conjunt, un bingo musical i festa fins la matinada. L'acte, de caràcter familiar i obert a tothom, serà gratuït, tot i que hi haurà servei de menjar i beguda a preus populars. Un altre acte destacat és la Primavera del Cava, que torna amb la seva novena edició i omplirà el calendari penedesenc fins al 30 de maig amb un ampli programa d'activitats enoturístiques entre vinyes. El festival proposa experiències que combinen cava, gastronomia, cultura i natura per descobrir el paisatge vitivinícola en plena primavera. En aquest sentit, 16 cellers de l'Alt Penedès i la Conca de Barberà participen en aquesta nova edició, obrint les seves portes amb tastos, visites guiades i activitats per conèixer el procés d'elaboració del cava. Entre els participants hi ha cellers com Codorniu, Vilarnau, Sumarroca o Rovellats, entre d'altres. Anem ara cap a Gelida, perquè el municipi acollirà des de demà divendres fins al 26 d'abril la Setmana de Sant Jordi amb un conjunt d'activitats culturals i familiars repartides en diversos espais del municipi. El programa inclou presentacions de llibres durant el cap de setmana. El dia 23, diada de Sant Jordi, dijous, hi haurà tallers infantils, lliurament de premis, espectacles i parades de llibres i roses durant tot el dia a la plaça de la Vila, així com signatures d'autors locals. El dia 24, divendres, es celebrarà el lliurament dels Premis Trek i la commemoració dels seus 25 anys a la sala d'actes del Centre Cultural, i la programació es tancarà els dies 25 i 26 d'abril, dissabte i diumenge, amb l'espectacle La nostra llegenda de Sant Jordi a la sala d'actes de la Unió Casal Gelidenc. Tota la informació la podreu trobar al web municipal i a les seves xarxes socials. Un altre esdeveniment que té lloc a Gelida, concretament diumenge, és la Festa de l'Esport al camp de futbol municipal de 11:15 del matí a 2:15 del migdia. La jornada, gratuïta i de caràcter familiar, té com a objectiu fomentar l'activitat física i els hàbits saludables. El programa inclou activitats com una cursa d'obstacles, un circuit de karts ecològics, futbolí humà i una zona d'aventura infantil. També hi haurà un castell inflable i un espai de ludoteca pels més petits. Pel que fa a Subirats, destacar-vos que des de demà fins diumenge el nucli dels Casots celebrarà la seva festa major amb un ampli programa d'activitats com el sopar, que tindrà lloc demà divendres, una tarda infantil dissabte i un diumenge divers amb una caminata al matí, un vermut musical i un ball de vetlla a la tarda. Tota la informació la podreu trobar al web de l'Ajuntament. Anem ara cap a Avinyonet del Penedès, perquè aquest cap de setmana comencen els actes a la Fira Enoturística del Microbi. Demà, a partir de les 7 de la tarda, té lloc la Nit dels Somois al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, seguida per l'Entitast del dissabte a partir de les 11 del matí. Aquesta última és una nova proposta que busca tastos més lliures i informals. Anem ara cap a Sant Llorenç d'Hortons, perquè dissabte té lloc una nova edició del Viart, una jornada dedicada a la cultura, l'art, el vi, la gastronomia, amb propostes al llarg de tot el dia, des de les 11 del matí a les 10 de la nit. El programa inclou una fira de cellers, tallers creatius i familiars, música en directe i un tast de vins, així com activitats destacades com una jornada castellera, un passeig geològic i tallers de ceràmica. D'altra banda, també us expliquem que a Olesa de Bonesvalls es donarà continuïtat aquest cap de setmana als actes de la seva primavera cultural. Dissabte, la sala de plens acollirà Descobreix l'Arxiu, una activitat per conèixer les tasques de conservació i restauració documental, i a la tarda es projectarà un documental sota el nom Camí Ral, la ruta oblidada. En aquest cas, aquest acte es farà al Centre Cívic. I diumenge, la plaça de la Creu d'Olesa de Bonesvalls serà l'escenari de la Fira d'Entitats durant el matí, adreçada a entitats, artesans i comerços locals, i també d'una tertúlia sota el títol El català, avui, ús, reptes i futur, amb la participació de la periodista i divulgadora Ona Flassó.
A Vilafranca la setmana està marcada pel Vilapensa, organitzat per Vinzeum, que fins diumenge repensa i reflexiona al voltant del treball amb diferents activitats i propostes que podeu consultar al seu web. Aquesta tarda, a les 5, a la Torres i Bages, Rosa Rius explica la feina de bibliotecàries a cavall durant la dècada dels 30 a la gran serralada dels Apalatxes, als Estats Units. A les 6, a l'Hort de Cal Gallina, segona sessió dedicada a dissenyar balcons i jardins per convertir-los en petits horts. A les 7 d'aquesta tarda, la vilafranquina Dolors Rovira inaugura una exposició dedicada a Pau Boada al Fòrum Verger Balaguer. També presenta una versió actualitzada del seu conte L'ocell piulafí en el marc de l'any Pau Boada. I a 7:45 a l'Escorxador es presenta el llibre Efímeros o Immortales dels vilafranquins Araix Arjomandi i Rosa Rabani. Divendres es reprèn l'activitat del segon cap de setmana del Festival Déu Gralla. A les 7, a la Garalda, taula rodona titulada Nosaltres, els timbalers. A 7:45, a l'Escorxador, el vilafranquí Raimon Mestres presenta el seu llibre Companyia Catalana. A les 7, a l'Espai Cultural Fòrum Verger, taula rodona, el vi com a remei natural en temps de gaudir. A les 8, la Capella de Sant Joan inaugura Pulsions Universals, una instal·lació que posa en diàleg les obres de la pintora empordanesa Maria Assumpció Mateu i de l'escultor penedesenc Josep Massana. El Déu Gralla proposa a 8:15 i a la Garalda un concert del grup TOF, format per timbalers de llarga trajectòria amb la percussió com a protagonista. A 8:15 del vespre al Teatre Casal, No soy esa, son mis hormonas, a càrrec de Patri, psicòloga. A 11:15, al Forat del Pany, el Déu Gralla proposa un concert amb Calitja i DJ Rauxa. Dissabte a 11:15 del matí, Déu Gralla organitza un taller d'interpretació grupal a l'Escola Municipal de Música, on es prepararà la peça Giravol del compositor Sergi Masalies, amb diversos professors i professores de renom. A 12:00, a la Biblioteca Torres i Bages, la titellaire i contacontes Lídia Clua presenta una versió del popular llibre de Maika Lende, Momo. A 12:00, el tradicional toc de balcons, a càrrec de diversos grups de grallers pels balcons del centre. També a 12:00, al vestíbul del Teatre Casal, tindrà lloc l'acte institucional i la inauguració de l'exposició dels 75 anys de la Societat Esportiva Casal. A 1:15, a l'Espai Artístic El Rebós, Masterclass de Clown, amb Dulce Laia. A 1:00, a la plaça de l'Oli, concert vermut amb els grallers del Pla de Bages, dins el Déu Gralla. A 5:00 de la tarda, a l'Espai Cultural Fòrum Verger, primera trobada del nou cicle de conferències que impulsa la càtedra Salut i Castells, a càrrec de Jaume Roset, casteller, traumatòleg i metge de l'esport. Les activitats del Déu Gralla reprenen a la tarda a partir 6:15 amb una trobada d'escoles de gralla i timbal d'arreu de Catalunya. Plegats aniran en cercavila des de la plaça de l'Oli fins a la plaça Sant Joan, on oferiran un concert. A 7:45, a la mateixa plaça Jaume I, Ball Folk amb Tinca Tinc i Sònia Àries. A 8:00, a l'Espai Artístic El Rebós, el músic vilafranquí Roger Sobirana presenta Tales from the Imagination, una experiència audiovisual immersiva, en vertical i amb auriculars. A 9:15, nova oportunitat per fer una visita teatralitzada nocturna al cementiri de Vilafranca. A 10:00, el Déu Gralla presenta un concert de trèvol a la plaça Jaume I. De fet, serà un petit tastet del seu proper segon disc. Diumenge, sortida de l'associació veïnal del barri del Molí d'en Rovira, que aniran a Penyafel amb una ruta circular. El punt de trobada és a 9:15 del matí, davant del local de l'associació veïnal. I a partir de 11:15 i fins 3:15, plat fort del Festival Déu Gralla amb la celebració del 32è dia del Graller a la plaça Sant Joan, que inclou la Fira de Lutiers, el lliurament de premis del tercer concurs de músiques de carrer per a gralla i timbal, concert dels grups de grallers i gralleres i actuació dels castellers de Vilafranca. El dia del graller acabarà amb un dinar popular amb sobretaula a càrrec de Quina Barretina. A 12:00 a la plaça Penedès, els xicots de Vilafranca comencen la temporada amb la diada d'inici, actuant a costat dels castellers d'Esparreguera i els minyons de l'Arbós. A 7:15, Ball del Casal, a càrrec del grup Pentagrama, a l'hotel Pere III, i a 7:00, Alba Carmona i Jesús Guerrero presenten a l'Auditori Maria Rosa Juncosa Ofrenda, en acabar micròfon obert dels artistes amb la ballarina i virtuosa de les castanyoles, Belén Cabanes. Fem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que dissabte a 9:15 de la nit a la pista de les escoles i es farà el sopar de caçadors. i el diumenge a les 7 de la tarda a la Societat, el grup de teatre del centre presenta El silenci del mar. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que demà a les 7 de la tarda al centre es farà el taller de percussió corporal. També demà, a les 8 de la tarda, a la comparativa tindrà lloc la xerrada El feixisme viu al nostre mòbil, i ens convenç que és una altra cosa, a càrrec de Jordi Martí Font. Pel que fa a dissabte, a les 8 de la tarda, a la comparativa hi haurà el cicle cinema Gaudí amb la pel·lícula Mi amiga Eva. I el diumenge, a 1:15, al centre, es farà la presentació del llibre No oblidis el teu nom, de Pere Francesc Rom. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que avui es fa caminada saludable amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. Més coses, perquè avui i demà hi ha jornada de portes obertes a l'escola Bressol Marta Mata. També avui, a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic de Banyeres hi haurà el taller Autoconeixement Sexual com a Font de Plaer, a càrrec de Marta García, sex coach i especialista en benestar femení. Està dirigit a dones a partir dels 16 anys i és una activitat gratuïta. I aquest dissabte, el Drac de Banyeres celebra la seva segona diada del Drac. A les 11 hi haurà l'Escape Village, pel poble, a la 1 els Premis Concurs de Dibuix, a les 5 Tardeig by Jordi Ribé, a les 8 Enceses de Foc, a 9:15 Sopar de Germanó, i a partir de 9:15 de la nit el Jordi Ribé i el DJ Roger posaran el punt musical a la pista poliesportiva. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que aquest cap de setmana tindrà lloc la 13a Fira Modernista del Penedès. Us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de demà. I marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà a les 7 de la tarda a la nostra llar hi haurà sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Mi amiga Eva. I el diumenge a les 10 del matí arriba la crossa escolar. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que avui es fan a la Cova Jove de la Bisbal assessoraments acadèmics. També avui, a partir de les 5, a la Biblioteca Pública es farà el taller de manualitats familiars de Sant Jordi. Podreu crear el vostre propi llibre drac, una aventura de paper i fantasia. I el diumenge, a les 6 de la tarda, a la Societat, arriba el Cine Xic, amb la pel·lícula La Mamamú torna a casa. Marxem ara cap a Bonastre, ja que hi ha diverses activitats. Demà, a 9:15, a la Llar Social hi haurà nit de karaoke jove amb menú especial. Pel que fa a dissabte, continua el taller de sardanes a les 12 del migdia a la Societat. I a les 7 de la tarda també a la Societat, cicle Gaudí amb Mi amiga Eva. Pel que fa a diumenge, a les 12, la plaça Major acollirà contacontes familiar amb Bifreia, vermut a la Llar Social amb música DJ Quiles i parada amb venda de llibres. Marxem ara cap al Vendrell, ja que demà, com sempre, hi haurà mercat setmanal, el dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I atenció, perquè dissabte també hi ha dues activitats. Pel que fa a les 7 de la tarda, la plaça de Sardana acollirà el Vendrell sent la música amb el 40è aniversari de Iron Fridays Fest de Ràdio al Vendrell. I teatre, avui no ploraré, al Teatre Àngel Guimerà. I pel que fa a diumenge, hi haurà l'actuació a l'Auditori Pau Casals a les 12 de Som Mainada. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest cap de setmana celebren la 4a Fira d'Abril al Port de Segur de Calafell, amb casetes de restauració, atraccions, tallers per a infants, i la presentació anirà a càrrec de Sebastián Cano, el Taranto. I com sempre, acabem a Cunit, ja que el tret de sortida de Sant Jordi serà el dissabte 18 d'abril, amb la xerrada al món castellà a la sala de plens de l'Ajuntament a 12:15, on es parlarà de tradició i folclora a càrrec de Lolo García i Carles Esteve, dels castellers del Foix de Cubelles. En acabar, hi haurà una exhibició castellera a la plaça de la Vila. I atenció, perquè diumenge tindrà lloc la carrerada de Santa Coloma. Hi ha la caminada llarga i la caminada curta, i tota la informació la podeu trobar a www.cunit.cat/carrerada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 9:45. Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Dominio de la Vega de Requena es presentaran en coalició amb el nom de Viticultors del Cava i amb el lema La veu de tots, la força del Cava, al Cens B d'Elaboradors en les eleccions al Consell Regulador de la DO Cava del 7 de maig. Aquest dimecres al matí s'han presentat oficialment la candidatura. La llista electoral la formen els candidats titulars David Cendra, de Unió de Pagesos, Fernando Medina, de Dominio de la Vega, i Jaume Domènech, de JARC. Durant la presentació, David Cendra destacava que s'ha de seguir defensant la marca Cava. Per la seva banda, Fernando Medina creia indispensable que el Consell Regulador s'adapti als canvis en el sector i dels consumidors. El programa de la candidatura destaca pel compromís del Consell Regulador a l'hora de vetllar perquè els viticultors percebin sempre uns preus per sobre dels costos de producció, per garantir la viabilitat productiva i el compliment de la llei de la cadena alimentària, a més de l'agilització del pagament de les liquidacions. Castellví de la Marca ha posat en marxa aquests dies les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable en el tram que va des del camp de futbol municipal fins al carrer Montserrat de la Múnia. Els treballs inclouen la creació d'un nou traçat de la xarxa i la instal·lació d'un nou hidrant. Aquesta actuació respon a la necessitat de millorar diversos trams de la xarxa de distribució d'aigua potable del municipi, que acumulen incidències i pèrdues. Cunit es prepara per esdevenir un referent de l'art urbà amb la celebració del Festival Art Week 2026, una iniciativa que transformarà el municipi en un gran espai creatiu a l'aire lliure. Aquest esdeveniment reunirà artistes urbans que intervindran diferents espais del municipi, amb l'objectiu de fomentar la cultura, revitalitzar l'entorn urbà i apropar l'art a la ciutadania. Els carrers de Cunit es convertiran així en autèntiques galeries a cel obert, on el muralisme i altres disciplines artístiques tindran un paper protagonista. La Festa de la Filoxera 2026 ja ha publicat tota la informació per participar-hi, amb inscripcions exclusivament en línia a través del seu web durant el mes de maig. Els terminis s'obriran de manera esglaonada, el 4 de maig per la categoria infantil, el 5 per la juvenil i el 6 per l'adulta, totes a partir de les 8 del vespre i que es tancaran el 15 de maig a les 23:59. Per participar-hi cal ser soci de l'associació, tenir el DNI validat i, en el cas dels adults, presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual. A més, els participants amb elements de foc han de disposar del curs de consumidors reconeguts com a experts. Els cursos de foc es faran els dies 22 i 29 de maig a 8:15 del vespre al Casal d'Entitats. L'organització anima tots els interessats a preparar-se per una nova edició.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Al Directament Jove portem setmanes parlant de qüestions educatives i avui fem un gir de 360 graus i posem el focus en les emocions. Comencem saludant la Núria Mallofré, responsable del CIAJ de Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Al CIAJ també ajudeu els joves emocionalment.
Sí, en aquest cas, des de... Evidentment és un tema que durant molts anys ens va estar rondant de poder treballar l'espai com un espai d'escolta emocional específicament per joves, i des de l'estiu del 2021 doncs vam poder ja incorporar aquest espai propi adreçat a joves, a persones joves, que poguessin trobar un lloc on poder parlar i també un espai on també els poguessin escoltar i trobar les eines, en aquest cas, per poder doncs, anar trobant solucions amb els seus moments emocionals que van vivint.
I avui, justament per parlar d'aquest espai d'escolta emocional, Vens amb la seva responsable.
Sí, en aquest cas aquí tenim la Patrícia Carceller, que és la responsable de l'Espai d'Escolta Emocional del CIAG, i ella és psicòloga, i bé, ara ens presentem i parlem d'aquest espai específicament.
Bon dia, benvinguda, Patrícia.
Bon dia.
Com defineixes tu l'espai d'escolta emocional quan et pregunten què és, què feu, què expliques?
Sí, doncs mira, l'espai d'escolta emocional és bàsicament un servei que ofereix acompanyament emocional i psicològic a adolescents i joves entre 12 i 30 anys. És un servei gratuït, és confidencial i bàsicament oferim un espai perquè ells es puguin expressar i doncs, poder-los acompanyar els malestars que experimenten, que són molt diversos, tenint en compte que la franja d'edat no és tan àmplia. Doncs, els motius de consulta són molt diversos i les dificultats que experimenten també. Llavors, aquí té cabuda tot, qualsevol no, doncs, inquietud i això. Preocupació que tinguin...
Parles d'emocions, bàsicament, i l'espai es diu d'escolta emocional.
Sí, es diu l'espai d'escolta emocional. Bé, en aquest espai fem atenció individualitzada, que són sessions de 50 minuts de duració, però també, a banda d'això, també oferim altres serveis, no? Que són tallers als centres educatius, a l'espai jove, doncs activitats més de promoció de la salut mental.
Anem pas a pas. A qui va adreçat, sobretot? Perquè penso que és molt diferent, no? Un adolescent, un preadolescent, que algú de 20 i escaig, fregant els 30, que també és el públic objectiu del CIAG, en aquest cas de l'Espai d'Escolta Emocional, per definició.
Doncs va adreçat a tots els adolescents i joves entre 12 i 30 anys.
És un grup molt estens, molt ampli.
Sí, molt heterogeni,
sí,
també.
Però és veritat que també aquest treball es va plantejar a partir dels 12 anys perquè el públic jove, adolescent, el que veiem des del servei és que tenia una necessitat realment irreal i demanda d'aquest espai d'escolta. No? Tenint en compte que els joves d'avui dia i el seu entorn, també les famílies, sobretot amb aquest públic més adolescent, doncs estaven reclamant, estaven parlant d'aquesta necessitat de tenir aquest espai, un espai, a més, com deia la Patrícia, no? Aquest espai gratuït i confidencial per poder parlar d'aquests moments, aquestes vivències que estan passant en aquesta adolescència i, evidentment, després amb el que és aquest espai més també de joves i de parlar de com viuen aquestes emocions, no?
Què substitueix, què no substitueix?
Està molt bé aquesta pregunta.
No és un servei sanitari.
Clar, està
com
molt
complementa
bé que...
el possible, la necessitat d'un servei sanitari?
Doncs sí, és important aquesta pregunta perquè cal deixar clar que no és un espai de psicologia clínica, no és un servei sanitari, per tant nosaltres no podem fer diagnòstics, el tractament és molt diferent, es tracta d'un espai d'escolta jove, per tant no substitueix, de vegades hi ha necessitat d'un tractament clínic i això, doncs aquest espai no el podria substituir, de vegades treballem de manera paral·lela en els dos serveis.
Igual que el CIAG, és un servei públic i gratuït per a tots aquests joves que el necessiten.
És totalment gratuït i això també fa que sigui un servei amb una demanda i en demanda alta, no? Però això també hem d'aprofitar aquests espais de la ràdio per també fer-ne, també més, a part de la demanda alta que tingui, doncs de fer-ne més difusió perquè les persones del nostre entorn, les famílies, els joves, directament, adolescents joves, doncs el coneguin i sàpiguen que existeix i que poden contactar doncs, amb el servei específicament. No?
Portes estadístiques del 2025, xifres que al final ens permetran veure una miqueta el perfil d'aquests joves que estan gaudint de l'espai d'escolta emocional.
Sí, doncs mira, el 2025 vam atendre 752 joves, 374 en format d'atenció individualitzada, 328 en format de dinamització d'activitats i 45 en format d'orientació, val? Puntual. Són importants també les dades per tenir en compte, no? Tenir una visió general, no? A quants joves i adolescents arribem. Mensualment atenem uns 30 joves.
Quan parlaves de l'atenció, com és l'atenció? Quina privadesa té, com es fa, quina durada té, quin tipus d'atenció és la més habitual?
Doncs les sessions tenen una durada de 50 minuts i són en un espai doncs, que respecta la privacitat i la confidencialitat. És molt important, doncs, aquest tema és molt important, la protecció de dades, tot això, no? I també tenir en compte que moltes vegades venen amb els pares, no? Els pares són els que fan la demanda, però els hi deixem molt clar que l'espai és per l'adolescent. I que no traspassem cap informació.
Els pares no entren a la sessió.
No.
Es queden fora, sí, o se'n van a fer un tomb.
Sí, i aleshores la freqüència d'atenció generalment és quinzenal i en alguns casos mensual. Hi ha alguns joves també que estan en seguiment. En fi, depèn de les necessitats també.
Quin tipus de qüestions consulten genèricament?
Són molt diverses. El que més ens trobem doncs, són inquietuds amb el tema de salut mental i emocional, gestió de les emocions, símptomes depressius, ansietat, problemes d'autoestima també, autoconcepte, autoexigència... Com que la franja d'edat és tan àmplia, també ens trobem amb problemàtiques molt diverses. Després també trobem doncs, contextos de risc, no? Problemes en les relacions familiars, experiències traumàtiques, assetjament escolar... En fi, molt addiccions, trastorns de conducta alimentària, una mica de tot. Però cal dir que en alguns casos hem de fer doncs, derivació a professionals especialitzats que puguin tractar el tema doncs, amb més profunditat.
Aquestes estadístiques també diuen si hi ha més noies que nois, si venen més noies que nois?
Sí, això va variant en funció del mes. Hi ha mesos que són més nois que noies. Actualment, he portat les dades del mes de març, que van ser 60% noies, 40% nois. Però
està força igualat.
Està molt equilibrat, sí. Cada vegada són més nois els que consulten, sí.
Diferenciaves entre l'atenció, aquests 50 minuts amb privadesa, amb els pares fora, si són joves, però també deies que feu consultes. Què seria una consulta a l'espai d'escolta emocional?
De vegades venen amb consultes molt puntuals, no? Com demandes molt concretes, llavors fem una orientació puntual sobre aquella temàtica i no fem atenció doncs, regular, amb seguiment i això, en funció del motiu de consulta, sobretot.
I què pot ser una consulta així concreta que es pugui solventar amb aquesta atenció i que no necessiti tornar?
A veure, ara m'està venint al cap doncs, una problemàtica concreta amb una relació d'amistat doncs, que no sé com tallar, no? I llavors fas aquest assessorament i després ja està, el problema s'ha resolt i ja no és necessari continuar amb l'atenció.
Els joves us pregunten per la privadesa del que es parlarà. Hi ha aquest recel de saber que no sortir d'aquí o que no sàpiguen que he vingut o no tenen tantes manies?
No tant, en general. Jo també els hi deixo molt clar des del principi. Tot el que parlem aquí queda entre nosaltres. L'únic cas en què jo parlaria amb els teus pares és si detectéssim una situació de risc vital. I en aquest cas, primer, t'ho preguntaria a tu. És a dir, que...
Sí? Aquest és el protocol.
Sí. És a dir, ell sempre ha d'estar... Si comuniquem alguna cosa als pares, els joves sempre han d'estar doncs, informats de que farem aquesta comunicació. Això és molt important pel vincle terapèutic.
Com contactem amb l'espai d'escolta emocional? Com demanem cita, Patrícia?
Sí, he oblidat de dir que funciona amb cita prèvia. I bueno, es pot contactar directament pel WhatsApp, que és el que més fan servir els joves i les joves. I el número és el 626-66-33-17.
Si van a la web de Joventut, no? joventut.milafranca.cat, a l'apartat de CIAX, i obren, en aquest cas, els diferents assessories que tenim, doncs hi ha l'espai d'escolta emocional, i allà també doncs, tenen el contacte, que com deia la Patrícia, és amb cita prèvia, sempre que es fa doncs, quan la persona contacta a través del telèfon o a través del CIAX, perquè a vegades doncs, també les derivacions les fem des del servei, el que fa doncs, la Patrícia seria contactar amb el jove directament, o amb qui o la família que ha contactat amb ella per fer una primera sessió, una primera entrevista i parlar de quin és el tema, quina és la situació, perquè a partir d'aquí doncs, posar-hi nom i posar-hi dates, no? Quan cal.
Sí, sempre fem una primera entrevista d'acollida per això, no? Per detectar quin és el motiu de consulta i veure si cal fer alguna derivació, si aquest és el servei doncs, adequat, no? Perquè, per la situació que estan vivint.
I la majoria que sol·liciten cita es queden? Vull dir, quin tant per cent derives perquè dius no, això no és per l'espai d'escolta emocional.
La majoria es queden i de vegades fem alguna derivació també a serveis sanitaris, però també mentrestant fem el seguiment i l'acompanyament des de l'espai d'escolta emocional, sí.
A banda d'aquesta atenció personalitzada, el CIAJ, també vas als centres de secundària.
Sí.
Quins projectes o quin treball hi fas?
Això, cada curs anem presentant diferents propostes, no? Aquest any estem fent un taller de gestió de l'estrès i l'ansietat amb alumnes de batxillerat i cicles formatius i això ho estic fent en col·laboració amb la Laia Sogues d'Ocell de Foc. I això, a banda d'això, doncs algunes activitats puntuals a la nau, també portem un grup de dol migratori, amb joves migrants que formen part d'un projecte també de joventut. I bé, de cara... Bé, és que ara han ampliat... Sí. Això també ho volia comentar, sí. Que s'han ampliat hores al servei. Fins ara jo estava treballant a 20 hores setmanals i ara són 37 i mitja. I això és una molt bona notícia perquè podrem fer moltes més activitats, no? Xerrades, jornades, grups de famílies... Tenim projectes en ment que volem desenvolupar amb aquesta nova ampliació horària.
Quan aquest grup de dol migratori que ens explicaves, sí. En què consisteix? Doncs a qui va dirigit?
Va dirigit a joves migrants en situació de vulnerabilitat social, entre 18 i 30 anys. I llavors ens trobem quinzenalment i és un grup d'acompanyament al dol migratori on anem treballant tot el que abarca el dol migratori, no? Les diferents dificultats també de... i experiències traumàtiques de migració, adaptació aquí... En fi, és un grup que està funcionant molt bé i estem fent la segona edició. I la idea és continuar perquè trobem que és una necessitat doncs que cal cobrir.
I quan el treball de dinamització als centres, ens parlaves aquest curs, posem el focus sí. En estrès i ansietat, el curs vinent oferireu una altra proposta i potser a una altra edat?
Sí, jo crec que seguirem amb la mateixa franja d'edat, però estem pensant en una altra proposta que encara està en procés de elaboració. Però sí, anem detectant les necessitats que hi ha i en funció d'això doncs, elaborem les propostes que més s'ajustin a les seves necessitats, no? Que més els puguin interpel·lar.
I és fàcil fer treball, acció grupal? I sí. Més en un institut, en una aula...
Sí, la veritat és que, bueno, t'ha d'agradar també dinamitzar activitats. De vegades, doncs, segons quin perfil, costa una mica més, però en general és una feina agraïda, sí. A més, podem arribar a molts més joves i donar a conèixer el servei també.
Clar, és una manera de dir, som aquí per qualsevol cosa.
Sí,
que et coneixen. Parlaves d'estrès i ansietat i és del que més pequen els joves d'ara?
Sí, sobretot a batxillerat.
A batxillerat. Hi ha molt d'estrès i ansietat,
sí,
no?
Sí, hi ha molta pressió, sí, molta inquietud per no, el que vindrà després, d'arribar no, a la nota de tall, en fi. Bueno, la Núria també ho sap.
Sí, sí, bueno, per la part educativa que en toca, no? Però és veritat que parlem de batxillerat, també cicles formatius, també hi ha aquesta... A veure què, no? Són estudis postobligatoris que han de prendre decisions, cap a, no? Ens estem ja... No? Anem cap a l'edat més adulta, jove més adult, i clar, a vegades, no? Què passarà? On aniré a treballar? Com continuaran els meus estudis? I els de batxillerat, evidentment, amb tot el tema de la selectivitat, sempre hi ha una pressió, hi ha una pressió.
I la tria d'estudis?
Serà...
Si podré entrar, si no podré entrar...
Serà l'adequada, el que jo estic decidint en aquest moment. Sí, són moltes coses que comporten, no?, que aquests joves doncs, tinguin moltes inquietuds i també molts nervis i les seves emocions també molt alterades. No?
I breument, que ja acabem, deies, entre els nous projectes, m'agradaria fer algun treball amb famílies, fes-nos una mica de titular.
Sí, estem dissenyant doncs, un grup d'ajuda mútua per pares d'adolescents, perquè veiem doncs, que hi ha una necessitat real dels pares de rebre un acompanyament i orientació de com, doncs... conviure amb aquests fills que estan canviant, no? I que s'estan expressant d'una altra manera. I doncs, la idea seria això, crear un grup de pares d'adolescents. Sí.
Trobareu la Patrícia Carceller i també la Núria Mallofré al Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Gràcies.
Gràcies.
Complementem aquestes qüestions ara a Lourdes amb la connexió que ens portes amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Així és, Sílvia, i per això ens acompanya la Sílvia Ferrer des de l'Oficina Jove Baix Penedès. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí l'Oficina Jove del Baix Penedès a punt per explicar-vos doncs, novetats d'aquí de la comarca.
Quan vulguis.
Mira, voldríem començar pels assessoraments acadèmics que estem fent des d'aquí, des de l'Oficina Jove, que no només ho fem aquí, sinó també als municipis més petits de la comarca. Assessorament sobre quin estudi triar, ajudar a fer la beca, també quan sigui el moment de fer preinscripcions, que ja han sortit les dates de preinscripcions als estudis postobligatoris, doncs recordar a totes aquestes persones que tinguin algun dubte, necessitin un cop de mà, doncs que ens poden demanar cita i així els ajudem en aquest procés de triar, que moltes vegades hi ha dubtes, no? Ens quedem a la comarca, anem cap a la platja per fer difusió del film Cunit, la tercera edició d'aquest festival jove de curtmetratges que organitzen a Cunit. És molt interessant. El termini per presentar les obres és el 31 de maig. S'hi poden presentar joves entre 15 i 35 anys. Hi ha dues categories. La producció des d'una escola de cinema independent, clar, això marca una diferència, no? Perquè sí que, per exemple, hi ha estudiants de cinema, no?, que es presenten, i d'altres, doncs, a més independent, doncs, persones que tenen aquesta afició, que els agrada, no? La temàtica és lliure, i després és molt important que quan arribi l'hora us ho recordarem, que el 27 de juny fan el festival. És a dir, es miren les obres seleccionades, premis, tot. Per tant, també és una bona data per recordar. Ens anem ara una mica més lluny, anem a la mobilitat internacional, per recordar que el 21 de maig és a la propera cita que ve el nostre assessor de mobilitat internacional. I després també una iniciativa d'Inner Youth, que ja us hem explicat també fa uns dies, no? Aquesta jove d'aquí de la comarca de la Bisbal del Penedès, doncs, que està organitzant tots aquests programes europeus d'Erasmus Plus, doncs té una iniciativa molt bona per als joves d'entre 15 i 17 anys, són pels nascuts entre el 2009 i el 2011. Les persones que els agraden esports de natura, coneixen gent jove, bueno, clar, que comunicar-se en anglès. Poden passar una setmana, tot subvencionat per la Unió Europea, a sort, amb participants d'altres llocs, com per exemple a Grècia. Val? Llavors, poden anar 7 persones de Catalunya, val? Llavors, les persones interessades els poden contactar a Minerio per Instagram, per la web, i doncs, llavors, aquesta primera setmana de juliol podria participar en aquest programa europeu. Val? I ens passem a un altre tema totalment diferent, que són les energies renovables, perquè, com ja vam explicar, doncs, vam iniciar un projecte amb l'Oficina d'Energies Renovables d'aquí del Consell Comarcal per poder iniciar aquest... He dit malament el nom, del meu company, perdó, Bueno, és de l'Oficina de Transició Energètica, perdó. L'exposició i el projecte sobre energies renovables. Ho estava dient i ja veia que no anava bé. Vam iniciar un projecte amb el company, doncs, per fer aquest projecte d'energies renovables, i el resultat obtingut el tenim a l'aparador jove. Per tant, durant unes quantes setmanes podreu veure, doncs, tot aquí la informació. Llavors, anem a un altre tema, perquè tenim unes formacions que, bueno, algunes són per joves, com per exemple des de Calafell organitzen el curs de patró nàutic amb competències transversals per joves d'entre 18 i 29 anys en situació d'atur. Comença a finals d'abril fins a mitjans de maig. És molt interessant, doncs, per, també a nivell laboral, aquest títol. I després també la Creu Roja té una activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, en aquest cas, doncs a Tarragona. Treballen amb diferents temes del que seria el socorrisme, n'hi han dit Junior Lifeguard Program, i doncs les persones interessades poden contactar amb Creu Roja a Tarragona. També Fundació Santa Teresa inicia un certificat de professionalitat d'operacions bàsiques de restaurant i bar, i aquí ja pel públic en general, només persones en situació d'atur, sense marcar edat. Calafell també organitza un curs de dinamització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Val? Per tant, diferents opcions. També volíem fer ressò dels tallers i activitats que fan des de Joventut de Calafell. Bueno, tenen una programació nova i tenen, faré un resum molt, molt ràpid, de les persones interessades que entrin a la web joventut.calafell.cat. Però, per exemple, millora les seves presentacions audiovisuals, eines de coaching, fan tallers de cuina, cicle creatius, un cicle creatiu de pintura a color, fotografia creativa amb el mòbil, laboratori de personatges amb el fet de més tipus del còmic, val? I tot això a joventut. I no sé si en queda un segon.
Vinga.
Vinga, un segon, només per informar que ja hem informat a les entitats juvenils de la comarca, eh? Però per si alguna s'escapa. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya han convocat els premis de l'associacionisme juvenil i de l'associacionisme educatiu, és a dir, entitats juvenils i després, bueno, el CAU, un esplai, val? Tots sí. aquests projectes educatius doncs, poden presentar-se en aquest concurs per poder guanyar doncs, aquests premis que arriben a ser uns 1.000-2.000 euros wow. pels projectes que ells consideren doncs, un projecte autogestionat, comunitari, transformador, que defensi drets de les persones joves... Bueno, o en el cas de l'educatiu, doncs, que sigui més pedagògic i que posi els infants i joves al centre. Per tant, teniu la informació a la web del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, a les entitats juvenils de la comarca, més o menys totes ja ho han anat rebent, però bueno, perquè sapigueu aquesta informació que és genèrica però que interessa molta gent. Fins aquí.
Molt bé, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do
sí,
la notícia.
Sí, hem fet un repàs.
Sí, sí, molt intens però molt interessant. Doncs, Sílvia, com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.